Hola a tothom. Avui passa pel plató de Cugat Mèdia Marc Martín, periodista de televisió espanyola a Sant Cugat i veí del Ciutat també. Actualment és presentador de la tertúlia esportiva Desmarcats, al circuit català de la 2, i responsable de la secció de motor de la televisió pública, tot i que ha tingut diversos càrrecs a la casa des que hi va entrar. Benvingut a Cugat Mèdia, Marc.
Què tal? Gràcies per convidar-me.
I tant. Comencem pel més important. Ets veí de Sant Cugat, però no hi vas néixer, com molts altres habitants d'aquesta ciutat. Quan arribes i per què?
Doncs jo vaig néixer a Barcelona el 74, després vaig anar a viure amb els meus pares a Cerdanyola, o sigui, aquí a 10 quilòmetres, i des de l'any 2000 sí que visc i treballo a Sant Cugat. Visc des de l'any 2000 i treballo des de l'any 2003. I bueno, jo et diria que Sant Cugat m'ho dona tot i no necessito sortir pràcticament per res.
Molt bé. Has dit que entres a la televisió espanyola el 2003. Sempre has estat als esports? Sempre fent esports?
Sempre esports i gairebé sempre motor. O sigui, jo el 95% del meu temps a televisió espanyola el dedico a fer transmissions de motor, programes de motor, com el Rally Dakar, per exemple, o Superbike, motociclisme, Fórmula 1, etc. Però sí que és cert que des de fa algunes setmanes estic substituint un company al programa Desmarcats, que és Esport Català i en català a la 2, i que s'emet també en simultani en directe per Ràdio 4. I estic molt còmode perquè en aquesta vida, Albert, sempre has de mirar d'envoltar-te dels millors, no? De gent que et superi en coneixements, i tinc un equip fenomenal que em fa sentir molt còmode i molt segur en aquest programa, tot i que el món del futbol no sigui, entre cometes, el meu fort, no?
Dins del periodisme esportiu, de vegades un periodisme menys tingut, però segurament el món del futbol té poc a veure amb el motor, no? En el tractament, l'accés als protagonistes i tal, o menys o és més semblant del que es pensa?
S'ha complicat molt, no? I a més ara que normalment ja costa que viatgis amb l'equip, l'equip fica moltes, els equips normalment de primera divisió fiquen moltes restriccions, moltes barreres entre els jugadors o el mateix equip i el periodista, el mitjà de comunicació, i es fa una miqueta més complicat de tenir aquell contacte directe, no? En el món del motor jo crec que és bastant diferent. Els pilots, a no ser que et diguis el millor Márquez o Rossi, són molt més accessibles, i això ho agraeixes, no? Perquè ells també veuen en tu com un, no un amic, perquè m'agrada molt separar el que és l'amistat del que és la professió, però sí algú en qui poden confiar a l'hora d'explicar certes coses.
Per a les televisions públiques, bueno, diguem, Televisió Espanyola tenia els drets de les motos i els va perdre, no? Com passa. Suposo que és una llàstima, no? Ostres, ens falta la matèria prima, no? Parlem d'una cosa però no la podem explicar quan passa en directe, no?
Avui en dia els drets esportius de grans events esportius premium, doncs mira, estan marcats pels diners, pels calés, això és així. I nosaltres a TUV des de l'any 2009 no tenim ingressos en concepte de publicitat, amb la qual cosa el pressupost, diguéssim, que s'ha reduït bastant a l'hora d'anar al mercat i competir i ofertar pels diners que poden sí ofertar televisions com Movistar o plataformes ara que estan tan de moda com DAZN, no?, per exemple. I de totes formes nosaltres no perdem el lema de que la informació o el dret a informar no ens el pot treure ningú. Òbviament, un canal com Teledeporte, que és temàtic esportiu 100% i que viu de les retransmissions, doncs això ens va fer mal en el seu dia, no? Però bueno, també tenim coses interessants com Superbike, que és l'alternativa a MotoGP, el Rally Dakar, el Mundial de Rallys, i són coses també més enllà del món del motor, futbol femení, doncs que ens donen molta vida, no?
Tinc entès que la teva passió pel motor ve d'herència paterna.
Sí, és veritat, perquè el meu pare va ser 35 anys tècnic de so a Ràdio Nacional, no? I llavors ell em portava, ho recordo perfectament, jo encara recordo l'olor dels Frankfurts a les 24 hores de Montjuïc, de motociclisme, l'olor a benzina, no sé, ara se'm posa com la pell de gallina perquè tot va començar allà, no? I el meu pare també quan els participants del Dakar baixaven de França per anar a l'Àfrica, passaven per la península, i un any vam passar per Barcelona, per la Meridiana, l'avinguda de la Meridiana, i el meu pare em va dir, no et perdis això que veuràs ara mateix, jo tenia 6 anys o 7 anys, em van pujar a dalt, al coll, I aquella imatge, no sé, jo crec que em vaig enganxar i per moments com aquells, no? Sí.
Tens detectat el moment en què vas decidir ser periodista i periodista de motor?
Jo crec que ho vaig tenir clar des de els 5 o 6 anys, no? Jo sempre a casa sempre havia hagut un micro de Ràdio Nacional, una gravadora, un nagre, quan no existien els nagres, ara ja ho fem tot amb l'iPhone i amb els dits, no? I sempre anava trastejant una miqueta, i el meu pare sempre feia proves amb mi i amb els meus germans, gravant un informatiu, no? Com pot ser aquest, però el nostre de caire infantil, òbviament. I jo crec que allà se'm va començar a despertar el cuquet. Després em vaig desviar una miqueta perquè vaig començar a estudiar físiques, perquè volia ser astrofísic, però el cuquet un dia va tornar a sortir i va dir, volem anar cap a un altre cantó, no?
Molt bé. I he vist que la foto de WhatsApp tens un 58,
Sí.
que és per Simoncelli.
Sí, tinc bona relació amb la seva família i jo és un pilot del qual guardo molt bona memòria perquè jo quan vaig, durant 7 anys vaig cobrir in situ el Mundial de MotoGP i era un dels pocs pilots que jo passava pel box amb micro amunt, micro avall, un dels pocs pilots que encara que estiguessin en plens entrenaments, el tio mirava amb el seu pare i em saludava, no? I el dia de la seva mort recordo encara que quan jo vaig abandonar el circuit, vaig mirar el seu box i hi havia el seu pare i el seu pare va sortir i ens vam fer tots dos una gran abraçada, saps? I sí, amb la seva col·laboració vam obrir al Museu Olímpic de l'Esport de Montjuïc un espai dedicat a Simoncelli amb objectes que em va cedir el seu pare a la seva família. I sí, 58 per sempre.
Va ser, bueno, segurament part de la gràcia que té el motor és un punt de risc, no? Si no, però clar, que passin aquestes coses i com va ser, no? Que va ser una mica
Bueno, va ser una
desgraciada
mort en
l'accident.
directe, es
Sí,
va veure en directe,
absolutament.
aquella mort, no? I recordo aquell dia, òbviament, però bueno, com tu dius, és un risc i un perill intrínsec aquest món del motor.
Molt bé. I abans mig ho deies. I com et trobes ara conduint, encara que sigui temporalment, una tertúlia, parlant de Koeman,
Tu, doncs no
de
pensava que m'anés a interessar tant, però al final m'interessa perquè, clar, presentant una tertúlia i un programa poliesportiu has d'estar més al dia de tot el que passa, no? Llavors, una vegada entres a la dinàmica i li vas agafant el fil, doncs mira tu, et comença a interessar, no? Avui, per exemple, si el Barça tingués un partit interessant, doncs estaríem una mica més pendent de la tele o de la ràdio. Per demà no ha anat tan peix, no? I al final sí que aprenc molt dels tertulians, aprenc molt perquè saben molt i m'ho passo bé, Albert, perquè la clau en aquesta professió és disfrutar, que t'ho passis bé, perquè l'espectador vegi que t'ho passes bé i atrapar-lo, no?
A vegades tens la sensació, i això passa en redaccions, quan has estat en redaccions en què hi ha els de política, els de cultura, els d'economia, els d'internacional i els d'esports,
Sí.
que estan sempre al fons, són els que fan més xivarri i tal, que tenen una miqueta, no sé, la consideració dels periodistes d'esports a vegades és com
Per això
diferent,
ens
no?
diem, el programa es diu Desmarcats, saps? Per això una miqueta, perquè sí, fem xivarri, la redacció tu entres i és una olla de grills, perquè no sé, ens apassiona molt el que fem. L'esport és passió, és emoció, no? I que aflorin emocions. Després les has de controlar, perquè no pots sortir ahir una retransmissió a perdre la veu, perquè no és qüestió. I sí, estem desmarcats i estem una mica apartats perquè estem en una altra ala del que és Televisió Espanyola a Sant Cugat, no? Informatius són més tranquils i quan em veuen aparèixer, perquè jo surt del plató un noi que fa un programa així més de caire informatiu i entro jo i allà és tot com una mica silenci i entrem nosaltres a arrasar. Però bé, ens portem molt bé, la veritat.
Molt bé. I tornem una miqueta al Dakar. Tens la sensació que des que van marxar de l'Àfrica ha perdut una mica l'essència o han sabut mantenir-la?
Més o menys, no del tot. Jo he viscut dos Dakars a l'Àfrica, trepitjant el desert, i he viscut una a Sud-amèrica. No és el mateix. El Dakar va néixer allà i ni el Dakar de Sud-amèrica ni el Dakar d'ara a l'Aràbia Saudita seran mai el mateix que l'Àfrica, perquè al final va ser el bressol d'aquesta carrera i es van viure moments per bé i per mal, que han passat a la història d'aquesta cursa, que és la més dura del món del motor. Però sí que tracten de mantenir l'essència de l'aventura i del mínim d'ajudes tecnològiques pel participant. S'havia perdut una miqueta això, i que sigui una cursa menys de velocitat i més d'aventura, més de, no de risc, però sí de que el pilot hagi de buscar-se la vida, no?
Creus que algun dia podrà tornar
no.
a Àfrica? O
no
ho
crec,
més
perquè abans del Dakar, la caravana del Dakar, l'organitzador per disputar la cursa allà, havia de pagar. Havia de pagar en el sentit de, havia de pagar doncs, mordides a diferents governs per obrir fronteres, no? Amb tot el que allò suposava de bé per al continent i per a aquella població. Però, clar, a Sud-amèrica el Dakar ja no pagava, cobrava 1 milió d'euros per dia i país que trepitjava, i a l'Aràbia Saudita el mateix. Va signar un contracte de 5 anys, s'han fet 2 edicions, en queden 3, per tant és molt complicat. A més, ara el mapa d'Àfrica des de fa molts anys s'està tancant cada vegada més i s'estan complicant molt les coses, no?
Molt bé. Tu a la casa, per això, a Televisió Espanyola, has tingut altres tasques, no? Va ser subdirector de programes esportius,
sí,
si no m'equivoco, no? Què recordes d'aquella etapa?
Recordo un any i mig molt intens que em va coincidir amb la presentació dels esports del telediari del cap de setmana, i se'm passava la vida molt ràpida, saps? Perquè jo deixava Barcelona o Sant Cugat el divendres a les 6 del matí per agafar l'AVE a Madrid i tornava el dilluns. I aquí a Sant Cugat exercia de director de continguts, subdirector de continguts esportius, i pràcticament no t'adonaves, no havies pràcticament ni gaudit de la família ni ells de tu, i era divendres 6 del matí una altra vegada, AVE 6:40 i cap a Madrid, no? Llavors, va ser una etapa molt intensa on vaig aprendre molt, molt, de drets esportius i sobretot de gestionar psicològicament, entre cometes, un equip, perquè cadascú tenim les nostres coses, no? I això, que ningú m'havia ensenyat, ni no m'havia format en això, ahí lo tienes, i has de passar moltes proves i molts exàmens, però molt enriquidor. La veritat és que sí.
Molt bé, perfecte. Tornem a la teva vida a Sant Cugat. Com és? Abans has dit que no surt, si no necessites sortir de Sant Cugat per res, que no és que ho facis, però sí, que no ho necessites. Com és la teva vida de Sant Cugatenc?
És que t'ho dic en sèrio, Albert, perquè Sant Cugat m'ho dona tot. M'ho dona la feina, treballo a TUB, al col·le els meus nens van aquí al Tau, que és... O sigui, hi ha una valla que separa el Tau i Televisió Espanyola. Jo des de la tele de vegades surto i els veig al pati. Llavors, no, això sí. És impagable.
I
en un radi de 3 quilòmetres us tinc casa, la feina, el col·le, Collserola, el Club Natació Sant Cugat, on hi vaig a fer esport, el CrossFit Links, on vaig a fer CrossFit, no sé, ho tinc tota la mà, i amb els serveis que té aquesta ciutat, que és... per mi insuperable, i qualitat de vida sobretot. És una ciutat, a més, molt bonica, molt ben cuidada i molt respectuosa, molt respectuosa, sí, sí.
Entenc que això, aquesta part l'has descobert un cop vivint-hi, o ja quan vas decidir venir al 2000 ja deies, ostres, jo vull viure a Sant Cugat.
Saps què passa? Que més o menys ja la coneixia, perquè... tot i viure primer a Barcelona i després a Cerdanyola amb els meus pares, des que jo tenia 3 o 4 anys érem socis del setbol, i després ens vam fer socis de la natació, però anant i tornant a Barcelona i després a Cerdanyola. Però la vida social mai l'hem fet a Barcelona, sempre l'hem fet aquí a Sant Cugat. I els meus pares, des de fa molts anys mirant casa per venir a viure a Sant Cugat, i al final es van comprar una Cerdanyola, i jo me l'he acabat comprant aquí a un pis a Sant Cugat, i sempre de broma m'ho retreuen, no? O sigui, qui havia de viure aquí eren ells, no jo. Això és de broma, no? Però sí, després, sobretot amb la família, amb els nens, hem descobert totes les possibilitats, no? I hem vist créixer aquesta ciutat, i que manté moltes coses de poble, en el sentit de, no? Pues, botigues de tota la vida, carrers, aquests carrers que té Sant Cugat no els té qualsevol ciutat.
Bueno, sembla que, si no m'equivoco, des de l'any 2000 crec que s'ha doblat la població.
Sí.
Des que tu vas venir eren
Sí.
45.000 i ja
Sí.
són 90
Sí,
passats.
és veritat, és
Sí
veritat.
que...
De vegades veus la dada i dius, ostres, o el que era quan ara està l'Europa i tot allò de la pollancreda, clar, abans no hi havia res, no? I sí, però bueno. Lo bo és veure-ho créixer, no? I evolucionar, tot evoluciona a la vida.
Molt bé. I m'ha dit un ocellet que llavors he dit tu que el CrossFit ara mateix
A tope.
estàs a tope amb el
A tope,
CrossFit,
perquè és com una família, saps? Llavors, quan la gent sent CrossFit, jo, quan sentia CrossFit, m'espantava, no? Perquè pensava que era, ostres, que agafava una barra i t'anaves a fer mal. Llavors, el CrossFit, el bo que té és que és una família, tothom t'entén i tothom t'adapta, els profes t'adapten l'exercici del dia al teu nivell, a la teva forma física, el dia que tinguis, potser vas amb algunes molèsties i t'ho adapten, i sobretot el que m'ha ensenyat de cara a la vida quotidiana, a la vida del dia a dia, és que sempre has d'anar sumant a la vida, no? I sempre pots anar una miqueta més enllà del límit. I això està bé, això està bé.
Fantàstic. Doncs moltes gràcies, Marc, per venir
A
a Cugat
vosaltres,
Mèdia
Albert.
i als espectadors. Fins a la propera entrevista.